vegades donem per descomptat que quan obrim la aixeta en sortirà aigua, com si passés de forma natural. Però hi ha empreses que treballen perquè això sigui possible. A l'àrea metropolitana de Barcelona, l'encarregada de gestionar el servei, distribució i tractament de l'aigua és Aigües de Barcelona, una entitat que forma part del grup Agbar. Amb el director general d'Organització, Persones i Tecnologia d'Agbar, el Manu Cermerón, juntament amb la Mònica Usart, volem parlar de la gestió de l'aigua en un clima com el nostre. També del canvi climàtic, dels reptes i també les possibles solucions perquè tots plegats seguim comptant amb un element imprescindible, com és l'aigua. I és per això que també comptarem amb la cap de l'àrea social d'aigües de Barcelona, la Meritxell Ferrer, perquè ens doni alguns consells per precisament estalviar aigua. Aviam, anem a pams. Manu, Mònica, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Meritxell, bon dia.
Bon dia.
Actualment, 844 milions de persones no tenen accés directe a l'aigua i 2.100 milions no disposen d'un subministrament de qualitat o amb continuïtat, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF. Sovint, contesteu qui vulgueu, perdem la perspectiva del privilegi que suposa obrir l'aixeta i que surti aigua.
Efectivament, és un gest tan sumament quotidià que sembla que sigui com natural i normal que surti aigua de l'aixeta. Hi ha moltíssima tecnologia i moltíssima feina i molt compromís darrere d'aquest acte.
Sí, sí, és així. Realment, cada visita que ve al museu o cada visita que ve a la nostra planta potabilitzadora, realment se n'adona de tota la feina i tota la tecnologia i tots els professionals que hi ha al darrere, perquè un gest tan simple com és obrir una aixeta cada dematí, sortir aigua i tothom pugui portar el seu dia a dia d'una forma normal.
Quins són els principals reptes que s'enfronta en el present una empresa com la vostra que gestiona, tracta i distribueix l'aigua perquè arribi a casa nostra?
El repte principal és que hi hagi aigua cada dia i que aquest gest normal i natural continuï sent, no? Que ningú se n'adoni que no hi som, al revés, que hi som permanentment i ningú és conscient de que estem aquí darrere.
Uh-huh. Vivim en una zona complicada, podríem dir, pel que fa al consum de l'aigua, si tenim en compte el clima i la zona geogràfica on ens trobem. No estem en una zona desèrtica, però tampoc aquí l'aigua surt de sota les pedres.
No, efectivament, estem en una zona de molt estrès hídric. És ben conegut que l'àrea mediterrània plou, anem a dir que plou malament, no?
Bueno, deia el poeta, en aquest país no sap ploure, oi, Mònica?
Sí. Podríem dir que tenim situacions extremes i contraposades, no? Tenim èpoques d'inundacions i també tenim èpoques de sequera. De fet, de sequeres n'hi ha moltes de catalogades. No és un problema que tinguem avui en dia, sinó si comencem a mirar registres de sequeres des de l'any 2008, que potser és la que tots plegats recordem, més extrema dels últims anys. També tenim 2005, 88, 85, i així podem anar tirant enrere. Per tant, el nostre clima ja ens acostuma a portar èpoques de sequera. I, a més, aquesta sequera també està catalogada no només en aquesta època més actual, sinó, si anem molts més anys enrere, als arxius històrics també es pot trobar èpoques en què s'han hagut de fer fins i tot rituals per demanar aigua, que és l'única manera que tenim de saber si fa molts anys hi havia sequera, veient aquests rituals que es feien, no? I penseu que estem en una zona on segur que tots heu sentit a parlar de l'anticicló de les Azores, que és aquest anticicló que quan se'ns posa a sobre ens bloqueja l'arribada de pluja. Llavors, si aquest anticicló no se'n va, és el que fa que tinguem aquestes èpoques de sequera.
Per això que ens explica la Mònica, Meritxell, Manu, les empreses de gestió d'aigua, en general, les que opereu aquí, us enfronteu a molts més reptes que empreses d'altres zones?
Sí, òbviament. És molt complicat garantir que tens el subministre al moment adequat en un moment o durant un període de temps on no plou, com deia, no plou bé. L'ideal seria doncs, tenir una bona primavera, una bona tardor, garantir que sempre els embassaments estiguin al nivell adequat, que donin tranquil·litat en aquest procés. Això no passa, no passa, i per tant requereix de molta tecnologia, de molt coneixement i de molta experiència gestionar adequadament, perquè cada gota d'aigua que tenim la portem a l'aixeta i al consum humà.
Doncs, ja que en Manu parlava dels pantans i dels estanys, no sé si podem ara fer una repassada a com ho tenim ara. Amb aquesta, aquest, l'hivern ha sigut poc plujós.
Ha sigut sec, sí. Sec. Sí que és veritat, ara ho comentava el Manu, que la primavera i la tardor són les èpoques que ha de ploure. Aleshores, l'hivern i l'estiu són els períodes més secs. L'hivern d'aquest any sí que és veritat que també ha sigut més sec del que hauria hagut d'estar, no ha caigut aigua pràcticament, però vam tenir una tardor molt plujosa. Aleshores, ara mateix els embassaments estan al 85%. Fa just un any estàvem al 57%. Per tant, els embassaments estan bé, a més hi ha neu, neu que s'ha anat desfent i els ha anat omplint, i neu que encara queda i que pot anar omplint aquests embassaments. Però ara necessitem que plogui a la primavera, perquè no ens aguanta un any sencer aquesta aigua de la tardor.
Jo crec que això és molt important, no? Que tots siguem conscients que necessitem una bona primavera, perquè si no, en l'imaginari popular pot dir, amb el que ha plogut aquesta tardor, com pot ser que no tinguem aigua? Doncs no tenim aigua, o no tindríem aigua si no tenim una bona primavera, perquè no hi ha suficient capacitat d'embassament per reposar.
Perquè amb les dades que ens ha donat la Mònica, Manu, fins quan tenim garantida l'aigua?
Home, ara en aquest moment, si tenim una primavera, anem a dir, normaleta, tindrem un estiu que podrem gaudir de les piscines, de la dutxa de manera recurrent. Per tant, a l'estiu el tenim bé i tornarem a patir, no? Sí, una tardor. És això, és cada 3 mesos tenir clar que necessitem una tardor i després una primavera i després una tardor i després una primavera per no tenir problemes.
I Mònica, tindrem una primavera normaleta?
Mira, t'haig de dir que sí, que pinta que pel que fa la pluja serà normal. Vaja. O fins i tot el mes d'abril els mapes donen a una primavera una mica més humida, és a dir, amb precipitacions per sobre del que seria habitual. La primavera ja és plujosa, doncs fins i tot seria per sobre d'aquest registre.
Salveu-me Sant Jordi, només demano això.
D'acord
amb els embassaments, Sant Jordi que pari.
Mira, a curt termini t'haig de dir que avui tirant mapes enllà m'ha passat una cosa que feia molts dies que no em passava, i és veure mapes de pluja abundant pel 2-3 d'abril. Ja veurem, perquè falten molts dies, però sí que feia moltes jornades que anava passant mapes i sempre veia el mateix, i de moment podríem tenir la primera tongada de pluja i a més coincidim aquests mapes estacionals que dèiem.
I jo crec que si amb aquestes previsions el que hem de demanar és una coseta, no només Sant Jordi, no? Jo crec que també és de justícia gaudir de la Setmana Santa.
Val, d'acord.
Era molt enganxat.
Però posats a sacrificar coses, anem per el realment important, que és... No, és broma. Però vaja... El que sí que és veritat, que amb el que està explicant la Mònica, clar, l'escenari de sequera, o preveure la sequera, forma part de la idiosincrasia del nostre clima. És a dir, saps que estadísticament cada X temps tindràs una sequera. Per tant, m'imagino que també estan previstos els escenaris per fer-hi front. Aleshores, jo, Manu, et pregunto, quina posició ocupa Barcelona en el rànquing de ciutats a nivell mundial pel que fa a l'ús i també l'aprofitament de l'aigua?
Doncs, l'àrea metropolitana de Barcelona és una àrea molt eficient, on hi ha una cultura de consum molt, molt, molt potent, vull dir, molt ben implantada. Tenim un consum per persona i dia molt baix. 104 litres és el consum mig que tenim per persona en l'àrea metropolitana i dia. Aquesta quantitat d'aigua compara amb altres països d'Europa o de Sud-amèrica, on doblen aquesta quantitat. Això està fonamentat en dues coses. Un és una contínua divulgació de la importància de la gestió en el consum diari que fem de l'aigua, i per tant no malbaratar ni una gota d'aigua, i això està molt, molt, molt imbricat en la societat. I després que hem tingut experiències molt dures. 2008, ho deies, no, Mònica?
Sí, perquè la Mònica parlava abans dels rituals, com si es fessin aquell 2008 tot
ritual.
Un conseller, tot un conseller
ritual
d'un partit demostradament ateu com Iniciativa per Catalunya, se'n va anar a la Moreneta a demanar que plogués.
Sí, sí, avui en dia tenim això, no?, com a testimoni d'aquella sequera, i també tenim les dades, però en les èpoques en què no hi havia dades, l'únic que teníem eren sortides com aquesta.
En aquella ocasió recordo que es van fer portar vaixells plens d'aigua per garantir el subministrament.
Sí, efectivament, jo crec que això, a una ciutat com Barcelona, que diem que és una ciutat, i ho és, intel·ligent, hi ha molta tecnologia, molt potencial de coneixement, és una situació totalment evitable, però ho és ja. Ho és ja. Hi ha preparada una gran infraestructura per portar aigua des de la depuradora del Prat de Llobregat, aigües amunt del riu, per garantir que tanquem el cicle, no? I que són capaços de reaprofitar aquesta aigua. I pensem una cosa, i jo crec que és molt important que tothom sigui conscient del que estem fent, no? Quan tractem l'aigua, un cop hem begut i arriba a la depuradora i la tractem, la tornem al medi amb una qualitat molt superior a la que es capta en el riu Llobregat. És a dir, estem fent un esforç de tractar una aigua que torna al medi millor que aquella que no captem i va directament del riu al medi. Bueno, si pensem una miqueta en l'esforç econòmic, tecnològic que estem fent amb aquesta aigua, crec que té tot el sentit del món, en comptes de tornar-la al medi directament, perquè no la injecten al medi d'una manera diferent i la tornem a captar millorant tot el procés. Jo crec que això ho hem de tenir molt clar, que a l'aigua depurada la qualitat que surt de les nostres estacions és molt superior a la que arriba pel medi. Evidentment això, aigües amunt a Castellà de Nuc és completament diferent.
Clar.
Però en aquesta part baixa de la conca...
Parlant directament de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí.
Sí, sí. Ho deia perquè a la tertúlia, quan he preguntat als tertulians si prenien mesures per estalviar aigua o què feien per estalviar aigua, hi havia una certa unanimitat en què sí, que hi havia una consciència, i tots parlaven més o menys de l'osmosi, que per estalviar aigua doncs s'havien posat a l'osmosi. I no sé si està relacionat amb això que estàs dient, si és necessari, si no és necessari, perquè si dius que l'aigua que ve de l'aixeta ve molt millor del que està en el medi, no sé si vols fer algun aclariment sobre això.
Bueno, primer, no? Cadascú a casa seva fa el que creu.
Sí, tant i tant.
Això és el punt de partida. Categòricament, el que és important és poder prendre aquesta decisió amb informació. I el que és segur i convençut, l'osmosi no és necessària si parlem d'un tema de qualitat sanitària de l'aigua. No ho és. No ho és necessària a l'àrea metropolitana de Barcelona. A altres llocs, probablement on s'utilitzen aquestes osmosis podria ser necessària, però a l'àrea metropolitana d'aigües de Barcelona no ho és en absolut. És veritat que després tenim tots sensacions del gust, del tast de l'aigua, que són molt personals, i algú pensa que l'osmosi la millora, i aquí és tan sumament subjectiu que no té...
I també hi ha un component psicològic, no? Que ja estàs com predisposat. Si surt de la xateta aquesta petita, és que ja tindrà bon gust.
Però pensem una cosa, nosaltres el que sí fem és un manteniment rigorós, continu, immaculat i perfecte de totes les nostres instal·lacions i de tota la nostra infraestructura. Si un s'instal·la una osmosi a casa, el que ha de tenir molt clar és que o fa manteniment o en el poc temps ja no tindrà osmosi ni tindrà res.
Clar, clar.
O sigui, això és molt important també. Però dit això, no cal l'osmosis.
Una pregunta per tots dos, per la Meritxell i pel Manu. Així, en general, hi ha consciència de que cal fer un ús racional de l'aigua? Hi ha consciència d'estalvi, en general, a la societat catalana?
Molt.
Sí, en general aquí, a l'àrea metropolitana, n'hi ha molt. La gent, jo crec que arrel d'aquests períodes de sequera que hem anat visquent i de tota la pedagogia que s'ha fet, tant a escoles com a nivell ciutadà, jo crec que aquí, a l'àrea metropolitana, tenim molta consciència de que l'aigua és un bé escàs i que, per tant, l'hem de preservar. I bona mostra és aquest consum que tenim a l'àrea metropolitana per habitant i dia, que està en 103,4, 104 litres per habitant i dia. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, el que et diu és que una persona, un habitant, diguéssim, el consum recomanat d'aigua hauria de ser de 100 litres per persona i dia. O sigui que l'àrea metropolitana ja s'hi acosta molt.
S'hi acosta bastant.
Et diria que Barcelona és una de les 5 ciutats que té menys consum d'aigua per habitant i dia. O sigui que, en aquest sentit, jo crec que ens podem felicitar.
I en aquest sentit, Mònica, que aquesta conscienciació vagi a més, perquè la tendència, el canvi climàtic, etcètera, etcètera, fa pinta que aquestes sequeres que dèiem que són recurrents, com seran?
Sí.
Més extremes i duradores?
Més extremes, més extenses, períodes més llargs, probablement, i la zona del Mediterrani és especialment vulnerable a aquesta situació. Si vols, posem alguns números d'escenaris que ens podem trobar en un futur, perquè en aquests acords que arriben en les cimeres del canvi climàtic, sempre el que es vol reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Per què? Perquè la temperatura mitjana mundial pugi al mínim possible. Aleshores, el que estan intentant ara és que pugi menys d'un grau i mig. Però hi ha situacions que et plantegen de si pugés més d'un grau i mig, si per exemple pugés 3 graus aquesta temperatura, quina situació ens trobaríem al Mediterrani? Mira, passaríem d'àrees d'un 28% d'àrees del Mediterrani que pateixen ja la sequera extrema, passaríem al 49%. És a dir, gairebé el 50% d'aquesta zona del Mediterrani patiria aquesta situació extrema. Això si la temperatura pugés 3 graus, que seria una situació
aquest
molt
extrema. Aquest és l'escenari més...
Pitjor, el pitjor escenari. Però si no fem res amb el tema de l'emissió dels gasos, podríem arribar a situacions com aquestes extremes. Aleshores, període sense pluja. Ara en tenim dos mesos de mitjana, passaríem a més de 5 mesos de mitjana sense pluja. Aleshores, si aconseguim no pujar d'aquest grau i mig, què passaria? Doncs que es reduiria tot plegat. En comptes d'aquests 5 mesos sense pluja, en tindríem 3. Però fixeu-vos que tot i això la
ja
situació empitjora molt, i sobretot en aquesta zona del Mediterrani, perquè si anem a la zona de l'Atlàntic o en zones d'Escandinàvia o punts de muntanya, llavors aquestes conclusions canviarien i serien diferents. I si us hi fixeu, també canvia la manera de ploure. De fet, aquest any, l'any passat, el 2018, ja hem patit un parell de situacions que ens ho mostren. A la zona de Mallorca i a la zona del sud de França, l'any passat, van ser notícia les inundacions per pluges torrencials.
És veritat.
Van caure 300 litres per metre quadrat en poques hores. Clar, nosaltres diem, el canvi climàtic portarà sequera, sí, però també portarà l'altre extrem, que són aquestes pluges torrencials. Plourà, però ho farà de manera diferent, i aquesta aigua, a part de fer molt mal, perquè no estem preparats, també és molt difícil de recollir i aprofitar.
Per tant, és una... hi ha alguna manera que estigui previst dintre d'aquest mal ploure que té aquest país, de dir, mira, si aquest escenari que ens pronostica la Mònica, de que tindrem sequeres, però de tant en tant tindrem uns bons patacs d'aigua, aprofitar aquests patacs, i esteu treballant en aquesta utilització, aquest aprofitament?
Bueno, com sabeu, Aigües Barcelona està centrada en la distribució en baixa de l'aigua, i per tant l'aigua en alta anem a dir que està fora de les nostres competències més directes. Encantats de col·laborar i aportar el nostre coneixement, que no és poc. Dit això, per solucionar aquest problema, per fer-ho molt fàcil, has de fer la banyera més gran, no? Si vols més encabir més aigua, has de fer la banyera més gran. Això passa per infraestructures que permeten doncs aquest emmagatzematge addicional d'aigua. I per sortir una miqueta de l'àrea metropolitana, això està passant al Regne Unit. També un país que coneixo força bé, perquè vaig estar 2 anys i mig allà treballant. Els està passant exactament el mateix. Tenien molt pocs embassaments perquè allà plovia molt bé,
sí,
en continu, potser fins i tot massa, és el preu que té aquell verd meravellós que tenen, però ara s'han adonat que, com està canviant el patró de pluja,
sí,
necessiten més embassaments per garantir que tenen aigua suficient. Al Regne Unit, no? Això és exactament igual traslladat, però amb, anem a dir, un ordre de magnitud en quant a intensitat d'aquests efectes i extrems que ens comentava la Mònica, doncs fan que tinguem urgència per pensar molt bé què fem per intentar emmagatzemar més aigua.
Mentre això no passa, la millor manera, Meritxell, d'estalviar aigua és no malbaratar-la, m'imagino. I no sé, si et puc fer unes quantes preguntes així a moda de consultori. Ens han arribat unes quantes consultes perquè hem fet una crida als oients perquè ens diguin si tenen dubtes, inquietuds sobre la manera d'estalviar aigua. Jo te'n faig les clàssiques i em contestes el que bonament pensis. Per exemple, quin és el lloc o aparell de casa que consumeix més aigua? La banyera?
El lloc,
la rentadora?
Diguéssim, el lloc que consumeix més aigua és el lavabo. I, evidentment, en allà, doncs, si tenim banyera, consumirem més, si tenim dutxa, consumirem menys. Una banyera, doncs, pot consumir uns 250 litres, si l'omples, i fent una dutxa d'uns 5-7 minutets, doncs uns 60-70.
Llavors, per tant, el dubte entre dutxa i bany, dutxa, no hi ha color.
No hi ha color.
Si tinc dos nens petits, i només tindré dos nens petits, és millor que els dutxi per separat o que els posi junts amb la banyera plena?
A veure, si els has de banyar, si són petitons i els has de banyar, doncs posa'ls juntets, omple la banyera i banya'ls. El que sí, es que animaries que la que ja comencin a aguantar-se de peu, diguéssim, doncs que els dutxis també tots dos junts.
Abans has parlat de 5-6 minuts una dutxa ràpida. Realment aquesta estona és la que haurien de durar les dutxes quan ens fem a casa per anar bé? O hi ha molta gent que s'hi està una eternitat?
Home, amb 5 minuts en tenim prou per ensabonar-nos i dutxar-nos en tenim prou. El que passa que, per altra banda, evidentment és molt agradable una dutxa. Hi ha gent que s'hi està més estona.
Hi ha algun sistema per no malbaratar aigua? Perquè hi ha un moment de la dutxa que es malbarata l'aigua, que és quan esperes que es posi calenta l'aigua. Aleshores, allà se'n perd molta. Hi ha alguna manera d'evitar-ho?
La veritat és que a la vieja usanza et diria que agafis un cubell d'aigua i mentre no surt l'aigua calenta, l'omplis i aprofitis aquest cubell d'aigua per fregar o per el que vulguis. Hi ha altres, diguéssim, edificis una miqueta més evolucionats que sí que agafen i recullen tota aquesta aigua, diguéssim, amb una infraestructura ja feta, i llavors la porten cap a la cisterna del vàter. Llavors, això és reaprofitament d'aquestes aigües, inclús la de la dutxa, un cop t'has dutxat, doncs tot això, pum, va cap a la cisterna del vàter. Hi ha edificis que ho tenen, la majoria encara no ho tenim, malauradament, però bueno, jo crec que arquitectònicament també hauríem d'anar evolucionant cap a aquesta sostenibilitat.
Sí, a més de totes aquestes mesures que diu la Txell, que són perfectes, pensem, al mercat també hi ha tecnologia per fer això. Tens un sistemet que el que fa és recircular aigua fins que no surt calent, per l'aixeta calenta, no? O sigui, hi ha mecanismes per poder estalviar aigua, que és molt interessant, i a més aquí, en aquest cas, pensem que no només estem malbaratant aigua, que malbaratem energia també.
Clar.
I per tant, al final, emissions CO2, i per tant, al final, canvi climàtic. És molt important pensar molt bé aquest cicle i ja hi ha solucions molt interessants perquè això no passi.
Més maneres d'estalviar aigua. Què és millor, rentar plats per separat a mà o acumular-ne una bona quantitat i després posar un rentavaixelles, qui en tingui?
És més eficient posar un rentavaixelles, d'acord? ¿Vale? Gastaràs menys aigua i gastaràs menys electricitat. He dit això, si no tens rentavaixelles, doncs a l'hora de rentar plats, evidentment, doncs no deixis córrer l'aixeta. Acumula-ho amb una... amb un cubell.
I una vegada cada àpat o al final del dia tots?
Home, en principi, per rentar a mà.
Sí, si rentes a mà.
Depèn de com rentis. O sigui, mentre no deixis anar l'aigua aixeta, l'aigua, diguéssim, que vagi rajant, pots rentar-ho a cada àpat.
És veritat que per estalviar aigua va bé tancar una mica la clau de pas de casa?
Hi ha altres sistemes, per poder fer això. La veritat és que hi ha airejadors, que tu... És un dispositiu que, a més, venen a les ferreteries, és molt barat, no sé si val menys de 5 euros, que tu pots ficar dintre de l'aixeta, i el que et fa és barrejar-te l'aire amb l'aigua, de manera que tu tens una sensació de que et mulles, o sigui, que tens quantitat de cabal, però al barrejar-te aire amb aigua el consum és menor.
Quina és l'acció quotidiana que et fa posar més les mans al cap com amb el baratament d'aigua? Abans de la tertúlia n'he posat un de... agafes un Kleenex, et moques, llences el paper a la tassa del vàter i tires la cadena perquè se'n vagi aquest Kleenex. Aquesta, déu-n'hi-do, la de malbaratament d'aigua. Sí. N'hi ha alguna més així que sigui una autèntica aberració?
A veure, jo, com a aberració, quan es dutxen els meus fills a casa, Vull dir, és una aberració perquè realment deixen córrer l'aigua i a mi això em posa molt dels nervis. Però bueno, hi ha accions que són una aberració, que és com aquesta que has comentat. Però també, no només jo crec que hem d'estalviar amb el consum d'aigua, sinó que n'hem de fer un bon ús. ¿Vale? I un bon ús suposa, doncs, per exemple, no llançar tovalloletes al vàter, que és una de les altres coses que també pot posar dels nervis. Les tovalloletes, per molt que posi l'embolcall, que són biodegradables al llarg dels anys, ¿vale? No són momentàniament. I abans no es fan, podríem dir, passen per totes les nostres instal·lacions de depuració malmetent-les d'alguna manera, i això, evidentment, doncs, té un cost afegit. De la mateixa manera, usos responsables de l'aigua, no tirem olis a les aigüeres. L'oli és un material que queda totalment... És molt difícil de separar llavors de l'aigua, llavors a l'hora de depurar-ho això també costa. I ara hi ha d'aquests usos responsables que crec que no només està en el que podem estalviar, sinó en què hem de contaminar el menys possible.
Si et sembla, escoltem algunes de les consultes que ja ens han arribat dels nostres oients pel que fa a l'estalvi d'aigua. Per exemple, el Diego ens fa aquesta proposta.
Seria bo que poguéssiu desglossar el rebut de l'aigua, perquè jo pago 12 euros de consum i acabo pagant el rebut final 45.
Bueno, aquí hi ha una altra qüestió.
Sí, aquesta és una altra qüestió, però és veritat, com molt bé diu el Diego, que evidentment tu en la factura de l'aigua hi ha diferents conceptes, ¿vale? Uns depenen del teu consum i per tant tu aquí tens una mica de mà, diguéssim, per reduir-la, però hi ha altres, doncs, que no depenen tant del teu consum i aquí ja no hi tens tanta mà. El rebut de l'aigua, tot i que veiem el logo d'Aigües de Barcelona al capdavant, vale, i un import que és el que ens toca a la butxaca, que això sí que ens hi fixem, doncs hi ha una sèrie de conceptes. Només el primer concepte, que posa subministrament d'aigua, és el que gestiona Aigües de Barcelona. Vale? Tot l'altre són impostos, vale, que van a càrrec d'altres administracions. Nosaltres, a través de la factura, el que fem és recaptar aquests diners i els repartim a les diferents administracions. Això què vol dir? Que tot l'altre que paguem no té res a veure amb l'aigua? No. Hi ha un concepte que és el cànon de l'aigua, vale, que està a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, paguem part del cicle de l'aigua, amb tot el tema de la depuració, les infraestructures, etc. Hi ha un altre impost, que és la taxa clavegram en el cas de Barcelona, que aquest impost el paguem a l'Ajuntament de Barcelona i és ell el que, bueno, es gestiona tot el clavegram, per tant, té a veure. Hi ha un altre concepte que es posa TMTR, una taxa metropolitana de gestió de residus sòlids, que aquest seria l'únic concepte que no tindria res a veure amb el cicle de l'aigua. Tot i això, es recapta a través de la factura de l'aigua i, clar, i tot això fa pujar al final un import, que és el que veiem que possiblement ens encareix, tot i fer accions per intentar reduir el consum.
El Juan ens envia aquesta pregunta.
Podria preguntar a Akbar, ¿cuál es el nivel de potabilidad del agua? ¿Qué pasa si yo toda mi vida decido beber agua del grifo en Barcelona?
Que és el millor que pot fer, no? Diria jo. És el millor que pot fer. La qualitat sanitària de l'àrea metropolitana no és que estigui garantida, és que està més que garantida, i és el que toca fer, és beure aigua de l'aixeta.
La Montse ens fa arribar aquesta proposta.
Era només per veure si podeu comentar. Es gasta molta aigua, abans no arriba l'aigua calenta allà on t'hagi d'anar. De vegades el calentador està 3 hores lluny i has de gastar aigua freda que es perd perquè t'arribi al final la calenta.
Ha quedat contestada abans aquesta pregunta. Hi ha altres mètodes d'estalvi, és a dir, quan bullim pasta, aquella aigua que ha quedat, la llancem, es pot reprofitar d'alguna manera?
La pots reaprofitar si tens plantes, regues plantes, vull dir, això, cap problema.
Sí. Igual t'has d'esperar que es refredi.
Sí, home, si no la pobra planta.
La Cristina ens explica què és el que fa a casa per estalviar aigua.
Jo el que faig és posar una ampolla d'aigua plena a la cisterna, perquè així no agafa tanta aigua. I quan tires a la cisterna, no s'ha acabat d'omplir. I ho porto fent això com 10 anys. Va ser una idea del meu sogre. I la veritat és que es nota, eh?
Teniu constància d'aquest sistema?
Sí, i tant. De fet, és un sistema que s'utilitza des de fa molts anys. Abans de que no hi hagués la cisterna de doble descàrrega, vale, que ara, evidentment, doncs, lo gros té uns litres i lo petit té uns altres. Doncs abans, no sé si ho recordeu, teníem una única cisterna i la manera de que no es buidés tota, diguéssim, cada vegada que la pitjaves, era, doncs, la gent ficava una ampolla d'aigua dintre, de manera que la boia ja detectava el nivell d'aigua necessari i així cada vegada que feies una descàrrega, doncs, hi havia menys litres descarregats, sí.
El Fèlix fa aquesta pregunta sobre el consum d'aigua a la ramaderia.
Jo volia preguntar si hi ha algun tipus de campanya de conscienciació pel que fa al consum d'aigua quan es consumeix carn o altres productes animals. Sé que ja, bueno, es va fer famós el Meatless Monday, però bé, veig que es parla molt del tema de les dutxes i això, i l'aigua a casa, però no es parla gaire del tema de la carn, que sé que es consumeix, bueno, que es fa servir bastanta aigua per produir poqueta carn.
Això que comenta el Fèlix té més a veure amb la petjada hídrica, vale? Perquè aquí ha introduït un concepte, que és que no només consumim aigua directament els éssers humans, sinó que també la consumim indirectament a través de tot allò que mengem, a través de la roba que portem, perquè...
És allò que dèiem, quants litres d'aigua són necessaris per fer aquesta camisa?
Exacte. Em sembla que aquí a Espanya, més o menys, una persona consumeix uns 6.700 litres diaris d'aigua, tant directa com indirectament. Llavors, directament, doncs, amb l'ús que en fem, indirectament amb els texans que portem, que segurament doncs, hauran hagut d'utilitzar 10.000 litres per fer aquests texans, des del cultiu del cotó fins que s'ha hagut de tintar, fins que s'ha diluït tot aquest tint.
Llegir que, a més, i després es tinten, però com que després estan de moda que estiguin una mica decolorats,
torna a
utilitzar aigua.
I, bueno, ja et dic, qualsevol aliment, el quilo de carn, si és carn de vedella, em sembla que utilitza uns 15.000 litres per generar un quilo de carn. Vull dir que, déu-n'hi-do, la quantitat d'ús de l'aigua indirecta que hi ha darrere de tot el nostre sistema productiu.
Ara s'acosta el bon temps, bon temps. La Mònica, sempre que dic bon temps, em renya. Què és bon temps?
Intentant no dir res, eh?
Val, val, val. Però ara s'acosta el temps assolellat, jardins... s'incrementa molt el rec dels jardins. Si a casa tenim un jardí, si han de regar, diuen que és millor fer-ho a primera i última hora del dia. És així?
Sí,
per
o per la nit.
Per què?
El procés d'evaporació has de tenir-lo en compte. Vull dir, si regues de les 12 del migdia, segurament aquella aigua és que directament s'evaporarà i no anirà cap al subsol, que és on interessa. Llavors, si vols que realment aquesta aigua sigui efectiva i cali dintre la terra, doncs aleshores on no hi ha sol.
Perdona la ignorància, però quantes vegades s'hauria de regar el jardí a l'estiu i quantes a l'hivern? En un jardí estàndard amb gespa i quatre plantes.
Ostres, un jardí estàndard, depèn de com sigui el jardí. Clar, si és una terrasseta, una mica amb quatre plantes, no sé, jo et diria que l'hivern... Depèn de lo que ha plogut, també és una mica... Jo no sé, jo parlo per lo que tinc a casa. El tinc un cop per setmana.
Amb l'aigua dels teus fills, aprofites.
Ojalà ho pogués fer. Sí, sí, ja estaria bé, ja. Però un cop per setmana, a l'estiu sí que has d'incrementar tres cops per setmana i més si no plou. Sí.
Millor plantes autòctones que no pas exòtiques?
Sempre, sí.
Sí?
Sempre.
Consumeixen molta més aigua.
Bueno, és que simplement és que la planta autòctona està acostumada al nostre clima.
Estiu, piscines.
Sí, piscines.
Ai, has posat una cara de...
Bueno, clar, les piscines... El que passa és que amb el tema piscines, bueno, hi ha gent, per lo que... Jo no sé, no tinc piscina, però conec gent doncs, que ja reomple les piscines doncs, amb aigua salada i amb altres sistemes, no consumeix aigua dolça.
És millor cobrir-la per evitar-ne l'evaporació, la piscina?
Sí, suposo que sí, però tampoc no et sabria massa dir, d'aquí no sóc molt experta.
I a l'hora de rentar el cotxe, què és millor, anar a un túnel de rentat o rentar-lo a casa? Sí, pregunta molt important, Ens arriben consultes de tot tipus.
Túnel de rentat, sempre en principi es gasta bastant menys d'aigua.
Ah, sí?
Sí, amb un túnel de rentat que no agafar la manguera i començar no sé, que el rentis amb un cubell i
no.
L'has d'esbaldir.
Absolutament, sí, sí. Fan la matèria.
Sí, sí.
És millor el túnel.
La veritat és que no t'ho sé dir. Perquè dependrà molt de com facis el rentat del cotxe. Millor no pensar en aquest aspecte, no? Que agafes un cubell i vas i li dones amb l'esponja i fet, segur que consumeixes molt poca aigua.
En el Dia Mundial de l'Aigua és en aquells, ho deia amb el davantal, aquells dies de sensibilització del Dia Mundial de... I aleshores, quan és d'una malaltia, doncs en parlem, en sensibilitzem. Normalment aquests dies mundials de són perquè hi ha alguna cosa no resolta. Aleshores, avui, que és el Dia Mundial de l'Aigua, quina carta als Reis faríeu, tenint en compte, per sensibilitzar tota la gent que ens està escoltant sobre coses que semblen garantides, com que tinguem aigua, però resulta que hem de celebrar el Dia Mundial de l'Aigua perquè hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar en l'escenari perfecte?
Bueno, jo crec que la carta als Reis ja està feta, no? Es diuen ODS i tenim uns objectius molt, 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 molt ben marcats com a societat, per intentar assolir, no? Que és garantia de subministre per tothom, accés a l'aigua a tothom. Aquesta és la carta als Reis, és aquesta.
Estic segur que hi ha molta gent que sap què és ODS, però també estic segur que hi ha molta gent que no ho és. ODS és l'objectiu...
Objectius de desenvolupament sostenible, efectivament. Disculpeu.
No, simplement perquè és important l'ODS. Quin seria el top one d'aquests ODS relacionats amb l'aigua?
Bueno, l'accés a l'aigua, la garantia de subministrament, no? Que tothom tingui accés a una aigua de qualitat. Aquest és el punt. I després no podem oblidar el sanejament, no? Com algun company meu diu, no? Hay que desbeber el agua, no? Hay que desbeber l'aigua i això té un procés també i és molt important, ho sabem, que si no tens un bon procés de sortida, malalties i problemes sanitaris importants.
Meritxell, alguna cosa a afegir, algun consell que se t'hagi ocorregut sobre com estalviar aigua, com fer-ho tot més?
No, una mica corroborar el que deia el Manu, evidentment hi ha uns dels objectius de desenvolupament sostenible, l'accés a l'aigua potable n'és un, també l'accés al sanejament. És una cosa que aquí, en el primer món, podríem dir, si és que podem catalogar una miqueta, doncs tenim totalment solucionat o pràcticament solucionat. en països del tercer món realment hi ha situacions bastant més dramàtiques i situacions doncs, que s'han de resoldre per això.
Sí, però Txell, si em permets un segon, és veritat, tenim un accés a importantíssim i de primeríssim nivell a tot arreu, si parlem de l'estat espanyol, sens dubte, però no podem oblidar que hem de tractar tota l'aigua que bevem. I això tenim deures per fer. Per tant, no podem oblidar que el tractament de l'aigua un cop consumida és tan important com el tenir l'accés a l'aigua, per garantir que som capaços de conservar i regenerar l'ecosistema que ens permet tenir l'aigua després en continu.
Manu Cermeron, director general d'Organització Persones i Tecnologies d'ACBAR. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Meritxell Ferrer, que és cap de l'àrea social d'aigües de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Mònica, a tu no t'acomiado
no,
perquè vaig aquí en aquesta última hora, la més divertida de totes, de tota la setmana, aquí a Cornellà, al Museu d'Aigües de Barcelona. Una pausa i acomiadem el programa. Gràcies.
El món a RAC1, amb Jofre Llombart.